no aquella que pueda poner en riesgo la seguridad ni de los ciclistas ni de los ciudadanos que acuden al evento.
Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Més de 12.500 alumnes de tota Menorca han tornat avui a les aules. Centres escolars de primària i de secundària han donat la benvinguda al nou curs amb algunes novetats en els nous decrets dels currículums educatius. Augmenten les hores de matemàtiques i també les hores de llengua, perquè sembla que els alumnes de Balears tenen un nivell un poc més baix que la resta de comunitats autònomes. Per contra, es restaran hores de fer servir pantalles. Es prohibeix l'ús de dispositius electrònics individuals a educació infantil i a primer, segon i tercer de primària. A partir de quart hi haurà un màxim d'una hora diària i a partir de cinquè i sisè i a secundària més o menys com l'any passat. Unes mesures que el col·lectiu menorquí Aules Lliures de Pantalla han qualificat d'insuficients i imprecises. També qualifiquen d'insuficient els recursos destinats a les aules UECO els docents de l'Institut Pasqual Calbó de Maó, que han convocat una manifestació per demanar millores pels alumnes amb necessitats especials. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Encara record que dèiem no tenir sort. Vam decidir lluitar, vam decidir canviar el nord. Partir sense motxilla ni tampoc passaport. I no aturar mai fins a lliures o morts. D'un aire, d'una lluita, tu me vas contagiar. Si me sentia avui, trobava d'on respirar. Deies que cerqués autogestió en tot allà. Que el poble està viu si està organitzat. Cada vegada que caies t'aixicaves més fort. Cada vegada més força i menys temor. Cada vegada més...
Molta força per tota la comunitat educativa i moltes abraçades a tots els docents, mestres, directors, personal de tots els centres escolars i en especial en els més petits, els infants, els al·lots, que estan tornant amb tota la il·lusió d'aquest nou curs escolar. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts i benvingudes al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dimecres, és 10 de setembre.
Vull viure sempre al teu costat, per tu seguiré fins que no t'hagi trobat. Llibertat, no t'he conegut, però sí que t'he tastat. Però el millor que m'ha passat, vull viure sempre al teu costat, per tu seguiré fins que no t'hagi trobat.
Primer dia d'escola i aquí el Dia Menorca tot a punt per compartir una hora de directe amb tots valtros des d'ara i fins la una amb en Jordi Fàbregas al control tècnic. Com estàs? Molt bon dia. I molt bon dia també li desitjam a en Pere Gibert. Com va?
Bon dia, molt bé.
Preparat per dir-nos què tenim preparat per avui?
Moltes coses.
Moltes preparacions. Ah, vinga, tenim les convidades preparades també.
També les tenim preparades. Són famílies de l'aula UECO de l'Institut Pasqual Calbó de Mó perquè han convocat una manifestació demà dijous, com deies, Clara, a les 6 del capvespre a la plaça de s'Esplanada per demanar més recursos per l'educació dels seus fills.
I tenim per aquí, a punt d'entrar a l'estudi, na Noemí Tur, tutora de l'aula UECO i una de ses mares, na Frieda Callarga. Qui més ens acompanyarà? Pere.
Parlarem amb el sociòleg Pau Obrador i la terapeuta Vanessa Carreras per conèixer els efectes que la massificació turística i la gentrificació poden tenir sobre nosaltres com a societat, com a comunitat i també com a individus.
Vinga, verge per bandera, no acabem a sa vorera. Es creuer està per ses vistes, la mà sembla una autopista. Convindria dir que no. El turisme ve a mà.
convindria dir-li hola, Axel Camarasa, com estàs? Molt bon dia, company. No, no marxis,
no,
no
te'n vagis
corrent.
Tal, bon dia,
no, 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 molt bé, i tu?
Molt bé.
Matí de feina, que t'hem vist fent telefonades amb sí. notícies ben importants i ben fresques que mos portes avui
sí.
i que a les dues i mitja ens explicaràs per on passa avui l'actualitat, company.
Doncs passa, com comentaves tu, també per la tornada a les aules dels alumnes. Ho fan després de tot l'estiu i enguany hi ha més de 12.500 FIETs matriculats. Són 269 manco que l'any anterior. El descens afecta sobretot les escoles públiques, ja que la concertada guanya 14 alumnes. En total hi haurà 1.376 docents i es millora l'atenció a la diversitat amb una desena de professionals més. El curs també comença amb 7 aules modulars. Es mantenen les que ja hi havia al CEIP Mare de Déu del Toro i a Tramuntana i se n'afegeixen les del Cap de Llevant, que torna a acollir els estudis d'activitats físiques i esportives que els darrers anys recordem s'havien impartit al recinte firal. Hi ha canvis en els nous currículums educatius, amb més hores dedicades a les matemàtiques i a les llengües, i es prohibeix l'ús dels dispositius electrònics individuals a l'educació infantil i als tres primers cursos de primària. Sobre això en parla el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Varen creure convenient limitar-ho en tota l'etapa d'infantil i fins a quart de primària. Ho han proposat en aquests currículums. Ara comença a caminar enguany amb aquestes restriccions. Després li hem de deixar caminar un parell d'anys i després veurem si és necessari ampliar-ho o no.
Precisament sobre aquesta qüestió hem anat a l'escola Sant Josep de Mó, que és un dels centres concertats que havia estat pioner en la implantació de les tauletes electròniques, i a les portes de l'escola avui de matí aquesta era l'opinió de les famílies.
Pues en casa ya le damos pantalla, así que no pasa nada por estudiar con libros de papel.
Pues me parece bien porque pues ya hay estudios que demuestran que esto le hace daño a los bebés, provoca pues un retraso, nos han informado que afecta el habla.
Bien, porque si empieza desde ya con tablets, teléfonos y móviles, y en casa era igual. Y no jugará más con los juguetes normales de su edad.
Aquesta és una de les qüestions que marquen l'actualitat de la jornada, però n'hi ha d'altres. Per exemple, hem pogut parlar amb un menorquí que és a bord de la flotilla que va rebre el primer atac ahir, una flotilla Sumut que es dirigeix a la franja de Gaza, en Santi, i és a bord de l'embarcació, diguem, insígnia, on hi ha la Greta Thunberg, on hi ha l'exbarlessa de Barcelona, Ada Colau, i que és una mica la que exerceix de líder i de coordinació de la resta d'embarcacions. Com dèiem, ahir van rebre una deflagració a la zona de proa, no va provocar ferits, però sí que en Santi el que vol és desmentir a tots aquells que diuen que això ha estat una bengala de la pròpia tripulació, fins i tot el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez, que ha descartat que fos un dron. En Santi ho va viure en primera persona perquè estava precisament fent guàrdia ahir a la nit a bord d'aquesta embarcació.
Metió una explosión esto, una llamarada que nos dejó completamente, vamos, para atrás. Sentimos el calor y todo, fuimos un poco para atrás y luego todo humo. Y nada, y extintores y avisar al capitán corriendo que dormía en la bodega. Todo lleno de humo, fue bastante, bastante... Hubo peligro, pero creo que se actuó bastante bien.
De fet, avui han denunciat que la flotilla ha rebut un segon atac en les mateixes condicions, un dron que ha descarregat un artefacte incendiari a bord d'un altre vaixell. Ells són hores d'ara al port de Tunis, estan allà fent algunes reparacions i en Santi explica que creu que en un parell o tres de dies ja poden enfilar el tram decisiu de l'expedició de la missió solidària per arribar fins a la franja de Gaza. Interpreten que aquests dos atacs són amenaces per intentar impedir obrir aquest corredor humanitari a Palestina, i aquest és el que explica, això és el que explica en Santi de com creu que acabarà aquesta missió.
Sabemos que nos van a atacar y que nos van a interceptar. Tenemos ya ciertos protocolos y, bueno, sí, acabaremos en la cárcel seguramente, sí, en el mejor de los escenarios.
Doncs aquestes són les perspectives. També reconeix que, tot i els atacs, la tripulació està unida i doncs, segura de poder assolir l'objectiu, que és trencar aquest bloqueig d'Israel i portar ajuda humanitària als palestins. L'entrevista sencera doncs, la podrem escoltar a partir de les 2:30 a l'informatiu migdia.
Estarem atents, Axel, a les 2:30 en aquesta mateixa sintonia amb aquesta entrevista ampliada i d'altres informacions amb les que encara està fent feina. Gràcies, company, molt bona feina.
Gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
In September, in the rain, the sun went out just like a dying ember.
Anem a veure l'actualitat meteorològica després d'aquesta pluja que va refrescar ahir, que va fer que es cancel·lessin els actes d'esport d'amor previstos en el programa de festes, també els focs, però que sembla que els faran avui. Què tenim, Abam? Què ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia?
I que ben ambientada la secció del temps avui, musicalment parlant. Mira, l'Agència Estatal de Meteorologia el que diu és que la situació d'inestabilitat encara es mantindrà durant aquest migdia, val? Però amb probabilitat d'algun ruixat ocasional que podria anar acompanyat de tempesta. De tota manera, ja no hi ha avisos actius.
Sí, s'ha desactivat l'avís taronja.
S'han desactivat els avisos taronges. De fet, de cara al capvespre, els nivolats començaran a desaparèixer i el cel s'anirà destapant. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes de 18 graus i màximes de 28. El vent, en general, fluix de tramuntana, que girarà al capvespre de llebeig.
In September, in the rain.
Són les 12:15 minuts.
Like a dying ember.
Una pausa i seguim.
That September, in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that's September. In the rain.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts.
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vesoleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca.
Les famílies de l'ala Hueco de l'Institut Pasqual Calbó d'Amó han convocat una manifestació demà dijous a les 6 del capvespre a l'esplanada d'Amó per demanar més recursos per l'educació dels seus fills. Una protesta que arriba just quan avui s'han obert les portes de les aules de tots els centres escolars i instituts de Menorca per iniciar el nou curs escolar 2025-2026.
I els agraïm que estiguin avui aquí en directe perquè imaginem que hi ha molta feina a l'institut. Na Noemí Tour, tutora de l'aula UECO Bàsica. Com estàs, Noemí? Benvinguda,
hola. Bon dia.
Bon dia. I també na mare d'en Kenai, na Frida Callarga. Com estàs, Frida?
Hola, molt bé, gràcies.
Benvinguda.
Gràcies.
Començau nou curs amb reivindicacions, però que no són noves, ben al contrari. Nou curs, problemes vells?
Sí, així és. El dia 4 de setembre vam tenir la reunió amb les famílies per inici de curs i els hi vam haver de comunicar que, malauradament, pues no us faltava una T, que és un auxiliar tècnic educatiu, que és una figura imprescindible dins les aules UECO. Després també ens van comunicar, els hi vam haver de comunicar que el fisio pues, havia quedat a Mallorca, per tant estaven sense fisio, i després els hi vam haver de comunicar que les hores que tenim establertes d'un professor d'agrària pues, tampoc estaven adjudicades. És a dir, començàvem el curs amb un 57% de professorat, o sigui, de 7 docents havíem de ser només 4, clar. La veritat és que no va fer moltíssima gràcia perquè dels 9 alumnes que tenim, en tenim 5 que són dependents pràcticament, o sigui, si no tenen un adult al costat, doncs no fan res. I si comptem que dins una aula com a molta hi haurà 4 persones, doncs no sabem molt bé com poder donar una educació de qualitat. I els pares, bueno, doncs en aquell moment van dir que ja estava bé.
Sí. Sí, porque ya peleamos bastante el curso pasado y esperábamos un poquito de estabilidad y de tranquilidad para empezar el curso pues con todos los medios que necesitaban nuestros hijos, que bueno, son muy demandantes y bueno, nosotros pues aquí estamos para reclamar un poquito de, pues eso, que los recursos que necesitan, tantos recursos humanos como pues eso, materiales, todo.
Els alumnes necessiten unes condicions adaptades a les seves necessitats per poder gaudir d'una igualtat real d'oportunitats.
Exacto. Ellos tienen el mismo derecho que los demás niños a una educación de calidad y las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Adaptados pues eso a sus capacidades, que son muchas, la verdad, más de lo que mucha gente se cree, o sea, o se espera, porque está claro que si no lo vives, no lo sabes. Pero aparte que yo creo que ya no solo es beneficioso para ellos, sino para toda la comunidad educativa, para los otros niños que se educan en valores y lo normalizan, ¿no? Uh-huh. Que es algo súper importante para la sociedad.
Sempre que hi ha una manca de professorat és important, però en el cas de les aules UECO, tu, Noemí, ets tutora de l'aula UECO bàsica, n'hi ha una altra d'aula UECO.
Tava,
com,
sí.
Com ho teniu distribuït? Què significa bàsica i Tava? I tot això us ho heu de repartir entre els professionals que esteu en aquests moments, no?
Exacte. Nosaltres som un equip docent que, bueno, generalment som benvingut, però nosaltres, jo diguem que tenc els alumnes que venen de primària i els atenc fins als 19 anys i després Tava és transició a sa vida adulta. La veritat és que avui ha començat un alumne nou que, bueno, pues és un TEA, bueno, prou significatiu, o sigui, saber, i la veritat és que hi ha estones que no ho aclarirem. És a dir, nosaltres crec que han demostrat amb prou temps que són persones que són actives, que és personal docent que està fent feina allà, doncs té ganes de fer coses, o sigui, renegam de ser assistencial, o sigui, tenir els lots allà dins sense que... Però fan falta mans perquè doncs si tu tens un lot que si no li agafes de sa mà, surt de sa aula, comença a agafar totes les coses, si mentre assisteixes a un, no assisteixes a un altre i veure que no arribam. Ho podem fer, però hem de tenir uns mínims i sobretot una estabilitat, perquè jo crec que, és a dir, nosaltres no acabem d'entendre, entenem que és molt difícil, la organització d'un centre educatiu, però les aules UECO consideram que no pots dir, bueno, per 7 alumnes ha d'haver una T i una i, i un I un PT, dius, bueno, pues és que nosaltres tenim una casuística, és Pasqual Calbó, que estem fora poble, perquè tens un remis que té un comerç de proximitat, té la piscina que també hi poden anar caminant, tenen sales d'exposicions que també hi poden anar caminant, tens un quadrado a Ciutadella que tenen la platja gran, que tenen un servei de cuina a prop, que estan dins el poble. Nosaltres estem en fora de tot, i tot i així caminant ben prou, però bueno, quan comença a ploure i és el fet de dir, bueno, per què no podem normalitzar una mica? O sigui, jo, de debò que dia 4 no podia entendre, i la veritat és que dir-li a les pares, bueno, pues és que, bueno, no sé com ho farem. I tot i així avui, bueno, com a boixos han fet pastissets, no sé com hauran quedat, però, bueno, ho intentam.
Sí, sou actius i teniu idees meravelloses. Vau venir fa el curs passat, no?, explicar-nos tot un projecte documental que teniu entre mans amb els alumnes de les aules UECO, però paral·lelament també veníeu explicar-nos les mancances en el transport adaptat, en aquestes sortides, com bé explicau, esteu en un institut que està a les afores, i activitats com, per exemple, la de piscina per en Kenai és bàsic és per tots.
El su silla són sus piernas i bueno, és que no... Bueno, és que són tres niños en sillas de rueda. Entonces, si són que sois, son cuatro personas, está claro que queda el resto... que necessiten atenció també.
Sí, i a més ara tenint en compte que el fisio pues, no hi serà, que és una figura fonamental. No? Jo entenc pues, que aquesta persona té dret a, i evidentment ha demanat un trasllat, però són coses que estem aquí. Nosaltres ja fa molt de temps que les aules UECO, el perfil que hi ha és el que és, i com a mínim es poder tenir les coses clares i saber amb el que comptaràs. Sí que és cert que se mos han donat partides i se mos ha... se mos ha intentat resoldre el problema, però se mos va donar una partida després de quasi 7 mesos de no anar a la piscina. O sigui que, i perquè també mos van queixar. O sigui, l'any passat vam anar a piscina 3 mesos des 10. O sigui, és cert que hi ha hagut alguna cosa de doblers, i enguany pues, queda alguna cosa, no sabem què és el que queda, no sabem si tindrem o no tindrem. Pues ara teníem unes quantes sortides culturals que volíem fer, perquè nosaltres generalment sortides culturals a feim el primer i el tercer trimestre, perquè el segon trimestre amb el tema climatològic és més complicat, però et sembla una mica amb què podem comptar, no? I sobretot és, no sé, sembla que som invisibles, no sé, jo crec que som ciutadans de segona, m'ha sap molt de greu, però volem fer combinada, volem pujar a les aules i tenir un contacte amb els alumnes i bueno, pues que siguem part d'una comunitat, i hi ha bona voluntat, però és que si no hi ha mans, tu no pots deixar un fiat autista donant voltes i corrents i tocant totes les coses dins d'una aula.
No, és és lo que dice Noemí, que ellos necesitan también cierta estabilidad, ¿no? De personal y para poder realizar todas las actividades, ¿no? Y que participen en todas.
Claro.
Y yo creo, bueno, tenemos la gran suerte que tenemos un equipo docente con muchas ganas de hacer cosas, que esto es una gran suerte para las familias, y nosotros pues eso, les apoyamos en todo, y yo creo que ellos se tienen que dedicar pues eso, a hacer sus tareas educativas y no estar preocupados pues eso, de buscar los medios para realizarlas, ¿no?
Clar, vosaltres com a pares, famílies, mares, deixar el fill o la filla avui, primer dia d'escola, amb aquestes condicions, deu haver estat molt complicat per tots, perquè no tens, tot i la bona voluntat, clar, són fiets que tenen moltes necessitats, i que si un té que anar al lavabo, que si altre, són fiets amb TEA, amb cadires de rodes.
Canvis posturals, o sea, es que no... mucho hacen, o sea, para llegar a todo es complicado, es difícil. Si nosotros en casa con uno
sabeu bé el que és,
sabemos,
no?
Lo que, el que es, pues ellos que tienen varios, pues es difícil, es complicado.
El tema del transport adaptat que ens comentaves es va solucionar 3 mesos, però enguany tampoc teniu transport, perquè l'any passat record que us van posar finalment... Tenim recurs econòmic, tenim un remanent que no sabrem fins quan donarà, no sé, tampoc se mos ha comunicat si hi hauria una partida o no hi hauria una partida. L'any passat vam estar a punt de firmar un conveni, sí, però després al final se mos va dir que no, i enguany pues, no sabrem molt bé com es resoldrà, o si no es resoldrà, no ho sabem, no ho tenim clar, perquè no tenim cap tipus d'informació. damunt l'endonada.
Aquests dies que comença el curs escolar, la Conselleria d'Educació explica les novetats del curs, el nombre d'alumnes, tot el nombre de docents. Ahir justament entrevistàvem la directora d'aquí de Menorca, de la Conselleria d'Educació, i ens comentava que una d'aquestes novetats és que el govern defensa que una de les seves prioritats és atendre la diversitat a les aules, fet que li ha portat a incrementar el personal especialista de suport en qüestions com audició, llenguatge, pedagogia terapèutica, atenció a la diversitat en primària i secundària, 157 especialistes, 8 més que fa un any. Sorprèn.
No ho dubtem que sigui així. No. O sigui, està clar que deu ser així, però bueno, a nosaltres no ens toca. O sigui, nosaltres no... És a dir, tenim la sensació a vegades que som aules de segona. I sap greu, però bueno, si t'ho estem explicant, ho estem dient, ho podem justificar. O sigui, nosaltres, en sèrio, que no sé si es pot o no, però convidam a qualsevol persona a que vengui a fer el dia amb nosaltres, que vengui a fer una jornada. No vengui una estona, ni mitja horeta, ni 10, no. Vine de les 8 a les 2 de migdia, que estem allà dins, intentant realitzar activitats i fent coses, abans, si realment s'entén que els nostres alumnes, si no tenen... És que dels 5, si no tenen una persona al costat, no farien res. Res. Sí. O sigui, tu no pots tenir una persona asseguda sense estimulació. És molt complex.
Todo el tiempo.
Clar. I dius, bueno, doncs... bueno, doncs me n'alegre. O sigui, la veritat és que entenem que és molt complicat que hi hagi recursos, però... Bueno, uns mínims. Sí. Uns mínims per poder fer feina,
clar,
per poder atendre.
Us heu dirigit directament a Conselleria amb la situació del vostre institut o sabeu d'altres instituts que també tinguin aquesta... Perquè aquest fisio, imagino que també deu anar a altres instituts, no? De món. No només tenim aules huecos en el Pasqual Calbó, sinó que hi ha situacions... també deu anar per altres centres,
sí, no,
aquest
no
fisio.
Tienen, sí, perquè... Tampoc. Hi ha altres centres, però no tenen tampoc.
I a vegades també jo crec que el que passa és que les aules hueco són aules que bueno, solen ser les darreres opcions dels PTs que els atrien, no? Hi ha molt poca estabilitat dins el sector de hueco i clar, si tu arribes interí a un centre el primer dia, bueno, pues, te diuen, això és el que hi ha. I a lo millor, pues, quan ja t'has assabentat i ja ho tens clar, bueno, pues, ja està arribat el mes de juny, ha passat el curs... Clar, en el moment que hi ha una estabilitat i que... es posa damunt la taula quines són les necessitats, pues, bueno, pues, no sabem què passarà. La veritat és que jo entenc que estiguin farts de sentir-mos, o sigui, no... Però aquesta situació no és agradable per ningú.
Una situació...
No és un plat de gust.
Una situació que us ha portat a convocar demà una manifestació, una concentració, perquè ja no podem més, segon dia de curs.
Exacto. No, empezamos el curso pues reivindicando pues las necesidades de nuestros hijos y darles voz a ellos, ¿no? Y bueno, y espero que recibamos el apoyo que se merecen ellos. Por parte, pues eso, de la comunidad y, bueno, de la administración también. Porque es que tienen todo el derecho del mundo. Ellos también.
A les 6 del vespre, demà dijous, a l'esplanada de Mó, i fareu un recorregut fins a la plaça Miranda.
Sí, exacto. Hasta delegació de gobierno, pues iremos bajando por ahí. Por la calle nueva, ¿no? Supongo, sí.
I allà llegireu un manifest que
sí,
inclou...
Sí, leeremos un manifiesto y bueno, esperemos que bueno, que tomen un poquito de conciencia a la administración y bueno, que les ayuden a ellos a que puedan realizar su tarea lo mejor posible.
Bueno, esperem que sigui d'aquesta. La veritat és que...
Sí, ojalá que sí.
S'hauria d'acabar aquesta situació. Seria interessant que poguéssim dedicar les nostres energies... Nosaltres ara els estem estalonant, perquè dius, al cap i a la fi, dic, nosaltres els hi vam posar damunt la taula quina era la situació en què ens trobàvem. I, bueno, en principi, l'administració havia de saber quina era la situació que tenia aquesta aula, no?, en concret, que dius, bueno, pues, falta de personal. I, si més no, el millor, no?, posar-se en contacte i, bueno, però, bueno, no ho sé, és... Sap greu.
Idò que arribin les vostres necessitats tan importants per a aquests alumnes, lots i lotes que estan avui en el seu primer dia d'institut i que volen ser exactament tenir les mateixes condicions i les mateixes possibilitats que qualsevol altre dels alumnes que estan començant a qualsevol dels centres, tant de Menorca com de la resta de les illes. Moltíssimes gràcies per estar avui, sobretot en aquest primer dia d'escola i Noemí, per deixar una estoneta aquesta aula que hi necessiten mans i que a més les has de treure de l'aula per venir a demanar i fer pública la vostra necessitat. Gràcies i una forta abraçada a tots els vostres alumnes i la resta de professorat de les aules UECO.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Igualment, en Kenai, una forta abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Les 12:34 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, una pausa i tot d'una tornam.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversió.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, començam aviat.
El Dia Menorca, fet a casa.
Les 12:37 minuts, seguim en directe i canviem de tema, Pere.
Sí, arrencat el nou curs escolar i passades les festes de Gràcia, són moltes les persones que donen per finalitzat el període de vacances. Turistes que tornen als seus països, però també menorquins que viuen fora que tornen a casa seva després de gaudir d'uns dies de descans a la seva illa natal.
És el cas de sociòleg i professor afincat a Londres, Pau Obrador, que en aquests moments és a Barcelona fent en ple camí cap a casa seva a Londres. Pau, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, però no visc a Londres ni treballo a Londres, treballo a Newcastle, al nord d'Anglaterra.
A Newcastle, és veritat, ara t'he ubicat malament, jo, mira tu, veus que bé, ja comencem bé, jo. I de canvi cap a Newcastle. Mira, jo tenia equivocat el teu lloc de residència habitual. I de Pau, cada mes de setembre fem balanços de com han anat els mesos més forts de temporada turística, juliol i agost. Ens agrada molt posar-hi números. El que són de moment que tenim o que sabem fins ara és que hi ha hagut molts turistes aquest estiu a Menorca. Diuen que han fet manco despesa que altres anys. Tu has estat aquests dies també per Menorca. Com es mesuren les dades que fan referència en el turisme i com les hem de llegir en realitat?
Les dades no les tinc, sincerament. No les puc comentar perquè no tinc prou dades per comentar com ha anat la temporada. Jo sí que sóc d'Esparec, hi ha massa gent de Montsaïlla i que això és un problema per residents i és un problema per al sector turístic perquè promou processos de massificació, de sobreturisme, que això no és bo per ningú.
Com en el cas de Menorca es manté a dia d'avui una mirada triomfalista sobre les xifres turístiques per part de molts dirigents polítics. Sempre has estat molt crític amb aquest quants més millors, més turisme es tradueix en més riquesa, Pau?
No. És a dir, el turisme és un sector que crea riquesa, però necessita una quantitat de manada molt gran que dona uns salaris relativament baixos. Per tant, la riquesa per càpita, la renda per càpita, normalment a les zones turístiques no puja massa. El que sí que sol pujar són els efectes de muntes lloguers, perquè avui en dia tot es pot llogar, és a dir, s'ha ampliat les vivendes que es lloguen a turistes, per tant, això té un impacte de muntes preu de l'habitatge i es lloguer de l'habitatge, i, per tant, paradoxalment, més turisme sovint es tradueix en una disminució de la renda per càpita per persona dels llocs. La renda global sí que augmenta, però la renda per persona no augmenta tant. No? Uh-huh. Això explica, per exemple, que un lloc com Menorca tingui molt de problemes per atreure funcionaris, no? De justícia, coses d'aquestes, perquè, clar, per què ha de venir a Menorca si seré més pobre?
Justament ara conversàvem amb personal de l'Institut Pasqual Calbó que tenen manca de personal. És un fet que es repeteix en molts dels sectors de la societat menorquina i aquesta manca d'habitatge assequible durant tot l'any i aquest canvi d'usos, no, Pau, de ses cases, de cases que ara mateix es fa negoci amb elles. Això és cosa que fa uns anys no ens havíem trobat i que era impensable.
Exacte. És a dir, hi ha hagut en els darrers anys un procés. A Menorca, tradicionalment, el turisme estava molt concentrat a la costa, no? A les urbanitzacions de costa. Hi havia una divisió molt clara entre el que seria la ciutat o el poble i l'urbanització. Aquesta dicotomia s'ha trencat molt clarament. Es va començar a trencar ja fa molts anys, sobretot en els pobles petits del centre, però ara ja ho veiem a Mos, Ciutadella, a Aló, pertot, no? Això, clar, vol dir que els turistes no estan en fora, estan a prop, estan tots amb totes les conseqüències que té la convivència i l'impacte que té damunt accés a vivenda, etc. No?
Això ho anem notant cada vegada més en els centres dels nostres municipis, centres que canvien moltíssim també, no? Llocs, cases que es converteixen, cases senyorials que es converteixen en turisme, en hotels de turisme interior, que cada vegada en tenim més a tots els centres, i tot això comporta un canvi en el dia a dia de residents i de negocis, de comerços locals, del comerç tradicional i del dia a dia, no? De les persones que fa anys que resideixen en el centre del seu poble.
Sí, sí, es podria parlar de molt de tipus d'efectes, és a dir, que els turistes estiguin dins del centre de les ciutats no necessàriament és negatiu, perquè això vol dir que també té un impacte positiu damunt restaurants, que hi ha la ciutat, turisme dins del centre de la ciutat té potencial per ser menys estacional i pot durar més durant l'any. Però també és cert que ens trobam que avui en dia el carrer Major de Mo es diu polígon industrial i el centre de Mo ja no és el carrer Major, ja no és el centre de la ciutat, sinó que és un lloc on fins i tot en el carrer Nou veiem botigues tancades durant l'any, no? Durant l'hivern, perquè no són per nosaltres, són per turistes. No? Com anant al centre, no sé, només té sentit anar al centre per fer una volta, per fer un cafè, però no per anar a comprar gairebé res més enllà de Mango o de quatre cadenes que hi ha, no? Uh-huh. Perquè el comerç de veritat està a les afores, no? Veiem aquesta especialització dins la ciutat cada vegada més freqüent, cosa que s'ha notat molt aquests dies de festes, perquè aquests dies sí que els maonesos prenem possessió sense la ciutat i te'n dones compte de que no ho fas durant l'any, no? Mm-hmm.
Sí, un canvi de tots els comerços que fa que cada vegada tinguem més comerços tant d'articles d'estiu com d'articles de tota mena, més a l'estiu, i que el comerç tradicional, el comerç emblemàtic, està tancant les seves portes i les botigues que venen estan només també els mesos de temporada. Aquest hivern jo crec que viurem un centre, el Manco de Mó, i crec que també de Ciutadella, molt diferent al que estem habituats, perquè cada vegada és més aquest canvi.
Sí, no només, els canvis no només són degut a l'estuisme, hi ha tots uns altres factors de com ha canviat el comerç i la distribució de productes, però que fa que molts de comerços s'enfoquin cada vegada més en el turisme, no? Uh-huh. Per altra banda, en un lloc turístic com Menorca, el negoci real no està en vendre coses, sinó està en llogar coses, no? I és el lloguer del local a un comerciant que vol viure del turisme que realment és el gran negoci aquí, no? Si tu tens una casa en el centre de Mó, una botiga en el carrer Nou, no cal que posis una botiga tu, només que lloguis aquell local a una botiga, ja en tens prou, no? Vull dir que són molts de fenòmens que estan interactuant aquí, però que van cap a una tendència que els nostres centres de ciutat són purs espectacles turístics, purs decorats turístics, no?
Això ho trobem a totes les ciutats en general del món. És un canvi que no només tenim a Menorca. Tu que vius a Newcastle i que et mous pel món, com molta gent que m'ho pot estar escoltant, ho veiem cada vegada més, o ja està molt instaurat a algunes ciutats molt demandades pel turisme des de fa anys, i aquí a Menorca estem anant pel mateix camí?
Sí, a veure, nosaltres vivim unes zones més turistificades que hi ha en el planeta, i, per tant, tots els efectes són molt extrems. I, per tant, requereixen unes polítiques molt més fortes i molt més importants del que seria necessari a altres parts del món, no? A llocs com el nord d'Europa, no, a la majoria dels llocs del nord d'Europa, aquestes coses no van en els extrems que tenim a Menorca, o que tenim a Barcelona, o que tenim en aquestes zones que nosaltres estem acostumats, no? Per tant, nosaltres hem de ser conscients de que necessitem estar per davant en política i no per darrere, com estem ara, no? Mm-hmm.
Sempre has defensat que Menorca sobreviurà si aprenem a dir que no a algunes coses. Quines convindria dir que no?
A veure, jo crec que... Jo no... M'agradaria dir una cosa una mica més complexa en aquest sentit, no? Que és que el turisme no li podem dir que no en el turisme, però sí que el podem gestionar. Uh-huh. I per exemple, un exemple clar de gestió és la gestió dels cotxes. A Menorca podem tenir gairebé el mateix nombre de turistes, però podríem tenir 20.000 cotxes menys. Amb 20.000 cotxes menys milloraríem la saturació de les nostres carreteres una barbaritat, i la sensació d'agòbio que tenim molts una barbaritat, no? I amb aquest exemple ens pot servir per diversos exemples. Jo crec que el gran canvi que necessitem, en el fons, és un canvi de taxació de la vivenda. Protegir amb impostos la primera vivenda i augmentar el nivell impositiu a la vivenda que no és residencial, no? Això jo crec que ben aplicat, cosa que es fa en molts països d'Europa, seria una solució. Això és una de les raons per les quals els francesos venen a Menorca, perquè la segona vivenda és molt barata. I a França te cremen d'impostos.
Sí, sí.
Per què te cremen d'impostos? Perquè és un negoci, perquè no és una primera necessitat tenir una segona residència a un país estranger, amb piscina, amb tot el luxe de detall. Això no és una necessitat, és un negoci. Per tant, això... més que un negoci, és una espècie de fons d'inversió que la gent que té diners empra i que et col·loca amb capital immobiliari, no? Per tant, aquest canvi impositiu jo crec que és una de les grans reformes legislatives que no es pot aplicar a nivell local, sinó que s'ha d'aplicar a nivell estatal, no?
Idò, per tant, limitar l'entrada de vehicles a Menorca, que en principi es preveu per part del Consell Insular de l'illa, seria una primera mesura i seria la primera vegada que s'aplica per aquest canvi, i també seria posar un poquet i protegir en els residents, no? També perquè puguin accedir i intervenir un poc a es mercat per tal de que la segona vivenda no sigui tan fàcil de poder adquirir per part de persones de fora. En aquest cas, sí, són molt els francesos que cada vegada estan més, i estan canviant també els centres de la ciutat, perquè cada vegada també tenen més negocis.
Sí, a veure, de mesures n'hi ha moltíssimes, però jo el que vull enfatitzar és la importància de la gestió de les coses. Nosaltres no hem de promocionar el turisme, sinó que hem de gestionar els impactes, i hem de protegir en els dèbils enfront d'aquestes grans avingudes de capital i de turisme i de tot, no? Un exemple també molt interessant és el dels FEMS. El porta a porta s'està retrasant a Menorca precisament perquè els propietaris de lloguer turístic no volen, veuen com una complicació en el seu negoci, cosa que posa de manifest que el lloguer turístic acaba sent un hotel encobert. I que per tant, tens un negoci a un lloc que no hauria de ser un negoci, que hauria de ser una vivenda, no? Cosa que ho fa molt complicat, no? Però jo crec que aquest tipus de gestió és que hem de centrar el debat i limitar entrades, impactes, vehicles, urbanització, etc. No? I això milloraria la qualitat del turisme i milloraria la convivència entre el turista i el local.
No? Idò, Pau, que t'agraïm moltíssim que ens hagis atès la telefonada des de Barcelona. Agafa l'avió ja en breu, no?, per tornar cap a Newcastle.
Demà mateix.
Idò, que tinguis bon viatge. Moltes gràcies.
Igualment.
Que vagi molt
bé. Moltes gràcies per ser cridada. Adéu.
Adéu, Pau. Idò, nosaltres seguim ratllant d'aquest tema. Si en Pau ens compartia aquesta perspectiva social des del punt de vista de la comunitat, dels efectes de la turistificació, volem també interessar-nos per un poc per les repercussions que pot tenir aquest fenomen a nivell de convivència, com també ell ens apuntava, i amb les persones residents de tota la vida en els nuclis urbans. Tenim comunicació amb la terapeuta Vanessa Carreras. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Clara. Com estem?
Escoltàvem en Pau, en la teva consulta, et trobes amb aquesta gestió també de la convivència, no? Perquè hi ha tota una feinada, hi ha tota una visió de gestió com a societat, però al final aquests canvis en la societat, en la manera de conviure, en el comerç tradicional de tota la vida, són uns impactes que tenen les persones que viuen al centre, sobretot potser la gent major, que són els que més estan notant aquest canvi.
Sí, jo moc en la línia que estava comentant en Pau, perquè al final la clau generalment, o el manco jo que jo veig més, no?, amb les dificultats que les persones puguin tenir a nivell emocional, al final acaba recaient en aquest habitatge, en l'accés a l'habitatge. I amb el canvi, no només d'escenari, que és bé, no?, és a dir, moltes de les coses que heu comentat jo els comparteixo, que tenen un trasbast també en el que emocionalment vivim cadascú de nosaltres, sobretot quan decidim establir-nos i viure aquí. El primer de tots és aquest, és la dificultat cap a un accés d'habitatge d'una manera, no?, que hem anat veient que els darrers anys, pues, com heu comentat fins ara, van canviant els centres de les ciutats, els habitatges ja no són el que eren, en el sentit de ni costen el mateix ni existeixen, és a dir, el nombre d'habitatges ha anat per a tant. Els lloguers aquells que ja tenien les persones, pot dir que pateixen, perquè l'habitatge en si és el, jo crec que és la base a partir de la qual les persones poden estar bé, poden establir-se, i és veure la dificultat que té molta gent, moltes joves, moltes persones que no tenen el recolzament. Ara ja el que, per exemple, m'estic trobant molt és persones que, si no hi ha un recolzament familiar econòmic, és a dir, persones residents aquí a Filla que les famílies no tinguin alguna propietat, ho tenen dificilíssim per poder accedir, i això sí que genera molt de malestar. També es ve que la saturació, no?, una xerrant de la temporalitat, s'hivern, ara començant s'hivern, que un dia molt insistiu, això també. Això pot ser, genera més un malestar com a de quotidianitat, de comunitat. L'altre, per jo, és més delicat, perquè jo sí que genero un malestar que realment pot arribar a afectar la salut mental de les persones.
Clar, situacions d'angoixa, d'estrès, sí, de no poder trobar, de no poder-te quedar a casa teua per poder trobar un habitatge, tenir que viure amb els pares amb unes edats que ja no hi volem viure, en el cas dels més joves, famílies que es volen separar, que no poden perquè també no hi ha habitatge, violència de gènere, dones que tenen també que fugir, marxar, ser protegides, que no poden marxar de casa seva, i persones majors que pateixen aquesta solitud que moltes vegades trobaven amb aquella senyora de setanteta de barri que ara ja una botiga que està tancada que durant l'hivern.
Sí, sí, sí. Tot això són canvis socials que es ve que estem visquent a Menorca com s'està visquent a tot el món, però com apuntava en Pau, es ve que el nivell de turistificació que hi ha aquí és també molt alt i jo crec que són canvis que ens han vingut molt ràpidament. I a més que és que en 2-3 anys ho hem vist baratar molt més ràpid que pot ser en altres puestos, no?
I com fer feina amb tot això? Quins consells dones això com a terapeuta?
Abans, jo crec que sobretot doncs, el que jo sempre dic, poder identificar, no?, què és el que m'està causant malestar. Generalment es poder xerrar, clar, hi ha un punt de frustració molt alt perquè són situacions que no depenen de la persona i quasi a vegades no depenen ni de la comunitat. Sí que estem veient, per exemple, el que comentàveu, no?, de què fa a nivell comunitari. Hi ha també aspectes bons, en l'obertura, amb els canvis, només faltaria que no els tinguéssim en compte. Hi ha un sentiment també més de pertinença, més de cohesió, més de poder cercar solucions en els problemes. Això seria com un nivell més macro. A un nivell més micro, poder ser conscient de com m'està afectant això la salut mental en aquest moment, no? La dificultat per trobar un habitatge amb dignitat, poder-me, com deies tu, poder-me separar, poder trobar un lloc per poder conviure, o fins i tot persones que també venen a fer feina aquí, i no són els residents ni els joves, no? És a dir, ens està afectant a tots per igual. Poder-ho identificar per a partir d'allà, poder anar resolent i entenent com això m'està causant malestar, jo crec que és el primer que hem de fer tots.
Això ja són qüestions de salut pública.
Sí, sí. Uh-huh. I tant. I requereix un abordatge social i comunitari per part també de totes les institucions, perquè si no sí que hi ha molt de sentiment de solitud, no?, d'indefensió, de pèrdua, no arriba un moment que és que realment el que estem xerrant també és com desidentitat. És a dir, jo no puc millorar perquè no tinc una base sòlida des d'on partir. I això sí que les institucions i tots en si n'haurien de ser partícips.
Clar, perquè realment falta tot un coixí, no?, per atendre aquesta problemàtica, perquè és qüestió de societat, de persones sí, que es tanquen dins casa seva.
Sí, i també ser conscients com a societat menorquina de què estem generant i què és el que volem generar a Menorca. Per això jo crec que tots tenim un pot de responsabilitat.
I tant que sí. Vanessa, t'agraïm molt també que hagis fet un foradet perquè sabem que estàs en plena feina entre teràpia i teràpia i a la una tens un nou pacient. Moltes gràcies i que tinguis bon dia. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Vosaltres també. Moltes gràcies.
Darrers minutets del programa, Pere, que encara avui tenim un mercadet, encara.
Se'ns acaben els mercats.
Ja és el darrer, no?
Avui és l'últim
mercat de nit de l'O. A passejar per els mercats.
Sí, a l'O, a l'O concretament, des de les 7 del capvespre fins a les 11 de la nit trobem aquest mercat d'estiu als carrers del centre.
I d'aquesta edició del Mercat de Nit de l'O, que s'acaba avui, gaudiu-lo molt, i també avui tenim l'espectacle pirotècnic de les Festes de Gràcia, que es va haver de suspendre ahir.
Sí, ahir es va haver d'ajornar per les pluges, es farà finalment avui, serà a les 11 i mitja de la nit, des de l'estació naval del Port de Mo.
Sembla, si
Munanam?
No?
Sí.
Perquè ja són i 57.
I començam a preparar el programa de demà.
Demà tindrem una conversa que ja ens han confirmat. Tindrem una conversa amb el president del Consell Insular de Menorca, en Adolfo Vilafranca, així que no us ho perdeu a partir de les 12, després del butlletí, aquí, al Dia Menorca. anem demà a preparar.
Demà ens tornem a veure.
Gràcies. Sí, sí, clar.
Quedem així?
Demà, quedem. Jordi, vindràs?
A l'adéu.
Sí?
Dijous.
Estic cansat,
dijous.
Com era allò?
Sí. Bueno, descansar i demà tornar. Seguim, escolta'm, que no s'ha acabat la setmana.
Vinga, un beso.
Un beso, un beso.
Adéu.
Saps què te dic?
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.
Fes el favor de tancar la persiana. Que és tard.